Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els càmpings del Maresme reclamen a la Generalitat que actualitzi les dades d'inundabilitat perquè consideren que són obsoletes. En una trobada del sector aquest matí a Santa Susanna, aquests establiments turístics també han demanat treballar conjuntament per resoldre la situació dels càmpings amb més risc. Joan Aubanell és representant d'aquests establiments de la comarca, l'Associació de Càmpings de Barcelona.
Primer de tot, el que hauríem de fer és actualitzar una mica les dades que han sortit a la llum, no? Perquè estan obsoletes. Al final són dades de fa molt de temps. Ja, concretament, aquí a Maresme, surt un càmping encara que fa més de 15 anys que està tancat. L'únic que demanem, a vegades, a l'administració és que també tinguin la mateixa inèrcia que portem nosaltres. Perquè, per exemple, tenim el pla de motes a la Tordera, que està paralitzat fa 2 anys.
Al Maresme hi ha 33 càmpings i la zona més afectada per les inundacions seria la del Delta de la Tordera, on hi ha 7 establiments. Segons el sector, la comarca és pionera en la protecció de perills de l'aigua i fa temps que han adoptat mesures de seguretat amb un sistema d'alerta per inundació. I a mig d'aquest escenari, aquest dijous hem sabut que els governs s'han estancat en la lluita contra l'escalfament global i que el món s'encamina a un clima extrem a finals de segle. Aquest és el diagnòstic que han fet els experts en l'últim informe científic sobre el clima. Els investigadors alerten que les previsions d'augment de temperatura no han millorat en els últims 3 anys i apunten un increment de 2,7 graus al 2100, és a dir, la xifra per sobre del límit dels 2 graus que els governs ja es van comprometre a no sobrepassar als acords de París. I un de cada 3 adolescents de quart d'ESO de les comarques de Barcelona ha consumit alcohol als 13 anys o menys, i als 14 el percentatge arriba fins al 70%. Són dades que es desprenen de l'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut que elabora la Diputació de Barcelona amb la participació de més de 30.000 estudiants de quart d'ESO de la demarcació. Altres dades de l'estudi indiquen que 6 de cada 10 adolescents creu que beure alcohol provoca relacions sexuals poc responsables. A més, gairebé un de cada de 2 opina que pot provocar violència i reconeix que pot afectar el rendiment escolar. Per cert, que demà se celebra el Dia Mundial sense Alcohol. Darrer punt d'esports, el Barça continua el lideratge de l'Eurolliga masculina de bàsquet després del triomf, això sí, petit, a la pista del Partizan de Belgrat. 79-87, els blaugranes consoliden la màxima competició continental amb el Fenerbahçe en 7 triomfs en 9 jornades.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 14 de novembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. La situació del temps ja tendeix a ser molt més tranquil·la que no pas a les últimes hores. A gran part de Catalunya no esperem que hi plogui i, de fet, un bon sol que tenim a la majoria de comarques. En alguns indrets, però, encara es fan el ronso els núvols més baixos o les boires, especialment a les comarques de Lleida, a la Plana, arribant fins a la Segarra, fins a la Noguera, al Solsonès, en alguns indrets del Bages, també de l'Anoia, aquí aquests núvols a estones tapeint el cel, i, de fet, d'altres que s'aniran formant al llarg de les immediates hores entre les comarques de Tarragona i les de Barcelona. Com a molt amb algun ruixat, algun ram molt aïllat a la banda de l'Ebre i ja especialment quan es faci de nit. Més sol a Girona i menys temporal de mar. Sempre amb un ambient més aviat fresquet. Pel que fa demà, despertarem amb molts núvols i algun xàfec, des del Camp de Tarragona cap al sud, després acabaran marxant, i les boires de Lleida, que seran molt tossudes. En alguns casos no es desfaran i, per tant, l'ambient acabarà sent fred en aquella banda del sud de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de l'estrès financer quan la falta d'estalvis perjudica la salut mental. Entrevistarem Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Acabarem amb la primera hora i ho farem amb la tertúlia generalista per analitzar el primer pas que ha fet la proposta del Parlament català perquè els delictes de pederàstia no prescriguin i l'anticipació de les eleccions a Alemanya. A partir de les 5 coneixerem el periodista terrassenc Òscar Armengol. Continuarem amb Patrimoni per presentar-vos Camerata Castellà de la mà del seu director, Carles Miró. I acabarem amb Cultura per parlar de la colla Sabadell, campiona de Catalunya. Ens acompanyarà el seu vicepresident, Feliu Sallent. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La 21a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya arribarà a Terrassa a finals d'aquest mes de novembre. Les temàtiques centrals d'enguany són les històries de superació i de transformació espiritual. L'oferta del festival compleix 15 pel·lícules, de les quals dues es passaran a la ciutat agarenca. La primera sessió serà al Cinema Catalunya el dimarts 26 de novembre a les 6 de la tarda i el film escollit és El Metralla, una història de Paco Metralla, un comunista, i un capellà, els quals han de compartir unes petites golfes clandestines durant tota la guerra. L'encarregat de fer la presentació i de moderar el debat posterior a la projecció serà Jordi Roger, el director i guionista del metratge. La segona emissió tindrà lloc a l'Auditori Unió el dissabte 30 de novembre a les 7 de la tarda. Aquest serà l'acte de cloenda de la mostra en el qual es visualitzarà Io Capitano, de Matteo Garrone, i que presentarà Chiyana Simoes, director de Joventut d'Audiovisuals de la Iglesia Unida de Terrassa.
Gràcies, Sergi. Seguim a per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Les persones ingressades a l'Hospital de Sabadell, al Parc Taulí, podran escollir el seu menú d'esmorzar, sopar i dinar a través del seu telèfon mòbil. El sistema funciona a través d'un codi QR que porta directament a un web d'on es pot fer l'elecció de menú, escollint els plats i poden consultar la informació sobre els al·lèrgens. Els usuaris poden escollir entre els plats que s'adapten a la dieta més adequada, tal com ha explicat Montse Vallmitjana, que és la cap d'hoteleria del Taulí.
Nosaltres tenim un grup de dietistes molt experimentades, que elles, tot això està molt controlat, el valor nutricional de cada plat, de cada ingredient, i elles pues, tot això ho maneguen d'aquesta manera, de segons la patologia del pacient, pues, així ho preparen.
De moment, el Taulí ha començat amb els pacients que poden menjar de tot, però la idea és estendre l'opció a tots els malalts.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins a litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, juntament amb les Associacions Veïnals de Catalunya, han lliurat aquest dijous a la síndica de Greuges una instància perquè el dret a l'habitatge es converteix en un dret fonamental de la Constitució espanyola, un acte que s'ha produït simultàniament arreu de l'Estat, on cada comunitat ha fet arribar el mateix document al defensor del poble de cada territori, precisament des de la Confederació Estatal de les Associacions Veïnals, alertant de l'emergència habitacional que pateix el país i la necessitat de situar el dret a l'habitatge com a dret fonamental, com ja ho són la salut i l'educació. La FEAP farà de mediadora des de Madrid amb els diferents grups parlamentaris per fer arribar al Congrés dels Diputats aquesta demanda urgent, ho ha explicat el seu president, el badaloní Julio Molina.
És un drama i molt preocupant. Per tant, nosaltres vam fer aquesta declaració de Barcelona, però després al Consell Confederal que vam fer a Vigo també van fer una proposta molt clara i que anava dirigida a, no solament als partits o al grup parlamentari, sinó al conjunt d'entitats del país, no? Que volem un acord social de país per tema de l'habitatge. No podem estar a la cola d'Europa amb el tema d'habitatge de lloguer.
La petició sorgeix de l'anomenada Declaració de Barcelona que van fer 15 entitats veïnals de les ciutats més importants de l'Estat a finals de l'any passat i del posterior Congrés Confederal Veïnal que es va fer a Vigo, reclamant que hi hagi un pacte social de país que inclogui partits polítics i altres organitzacions per tal que l'accés a l'habitatge digne sigui protegit com a dret fonamental.
Gràcies, Santiago. Seguim aquest repàs a l'actualitat ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La terminal BES, ubicada al Prat i operada per Hutchinson, compta des d'aquest estiu amb una xarxa de subministrament d'energia, o OPS, per les seves sigles en anglès. Es tracta d'un sistema que permet que els vaixells que arriben fins al port aturin el seu motor i es connectin a una font d'energia neta i, per tant, reduir les seves emissions. Escoltem Anna Arevalo, cap del Departament de Shore Power del Port de Barcelona.
Agafem electricitat amb certificat d'origen renovable, transformem aquesta electricitat amb la potència i la freqüència que els vaixells necessiten i aconseguim que el vaixell apagui els seus motors auxiliars i millori la qualitat de l'aire del nostre port i, per tant, la qualitat de l'aire del nostre entorn.
Aquesta és la primera fase del pla Nexigen de descarbonització de l'activitat portuària que properament s'estendrà a la terminal de Ferris. Paral·lelament, s'està construint una subestació elèctrica que oferirà una potència de 80 megawatts perquè l'electrificació del port sigui una realitat per a contenidors, creuers i ferris l'any 2030.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Alcabot Espai Cultural de Castellà del Vallès ha organitzat un homenatge a Joan Salvat Papaseit per aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Papaseit va néixer a Barcelona i va ser reconegut com a poeta d'avantguarda. L'Alcabot presenta un acte d'homenatge, com dèiem, del poeta, ara que fa 100 anys que va morir. El muntatge s'inclourà en una sessió de sora baixa i la coordinació de l'acte anirà a càrrec de Josep Maria Rubiralta.
Gràcies, Rocío. I per acabar la crònica de Sant Cugat, Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'equip de govern treballarà amb el Consell de Barris del Centre, les solucions de mobilitat a Collfava, amb l'aterratge dels jutjats de Sant Cugat, l'anunciada Centralitat de Justícia i Seguretat, que inclou també la comissaria dels Mossos, la futura seu de la policia local i els espais de protecció civil i ADF, ha inquietat les associacions de veïns de Collfava i Sant Domènec per la congestió que pot suposar a la zona. El vicepresident del Consell, Jordi Puigneró, no ha descartat un pla de mobilitat i els estudis necessaris per garantir una convivència saludable amb l'activitat que pot generar la centralitat. Puigneró ha volgut tranquil·litzar els assistents, remarcant que dotar Sant Cugat d'un partit judicial propi de jutjats de primera instància és una millora en la qualitat de vida dels ciutadans, que evitaran desplaçaments a Rubí i Terrassa. El també tinent d'alcaldia ha garantit que les accions que es facin en un tema tan important com la mobilitat tindran en compte les aportacions dels consells de barri del centre. És la resposta municipal a un dels precs veïnals, com el d'Antonio Lucas, president de l'Associació de Veïns de Collfavà, que s'ha mostrat molt interessat en si les solucions es traduiran en l'aplicació de la zona blava.
Es que todo esto va a ser para los vecinos pues un bastante problemático, porque si ahora mismo no hay espacio ni para aparcar con los colegios por la mañana, el instituto, renta y todo esto, cuando hagan los juzgados, eso va a ser...
Per a la nova associació de veïns de Sant Domènec, més que jutjats, és prioritari tenir la passera provisional de Can Bernet. Llargament reivindicada, n'està pendent la rehabilitació del pont monumental. La presidenta del Consell, Esther Madrona, s'ha compromès a fer les gestions necessàries per obtenir d'immediat els calendaris de les dues actuacions. Per Madrona, és molt necessari, diu, habilitar la passera provisional al costat del pont per facilitar el trànsit del veïnat a banda i banda del barri.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Gairebé un 25% dels espanyols no aconsegueix estalviar a finals de mes, la qual cosa greuja el malestar psicològic. Per parlar d'aquesta qüestió, marxem fins a Badalona i saludem l'Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Elisabet. Què tal?
Hola, bona tarda.
Anem a parlar, no?, sobre aquest article de la UOC de l'estrès financer. Per fer-nos una idea, primer volia preguntar-te si saps quina és la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest 2024.
Doncs la veritat és que les expectatives de creixement són una mica més bones que les que hem tingut els darrers anys i s'espera, doncs, que l'economia espanyola dins de l'entorn europeu sigui una de les que millor vagi. Malgrat tot, la realitat financera i el dia a dia de les famílies sembla, doncs, que no va en la mateixa línia.
Clar, llavors, si hi ha aquest creixement, per què el 25% dels espanyols asseguren que no tenen, doncs, una capacitat, no?, per poder estalviar?
Bueno, al final, la capacitat d'estalvi depèn una miqueta també del comportament financer que tingui les persones. Per una banda, ve molt condicionada per quina sigui la seva nòmina, bàsicament les despeses que puguin tenir, i després també per aquest comportament de si realment, doncs, ens ho gastem tot sense tenir una bona planificació i una bona previsió financera, o realment és que, doncs, no podem pagar hi ha les necessitats més bàsiques, no? Aquí es barreja una mica tot. Hi ha persones que els és difícil arribar a final de mes precisament, doncs, perquè els salaris que hi ha són baixos. De fet, encara que tinguem un salari promig, que em sembla que està al voltant d'uns 2.500, en realitat crec recordar de memòria que la majoria de salaris estan més, doncs, per sota dels 2.000 euros mensuals nets. I això vol dir, doncs, que si tenim un cost de l'immoble que és molt més alt, això fa que hi hagi una dificultat per arribar a final de mes. De fet, doncs, si hi ha aquest desequilibri, s'ha anat permetent, no, en el nostre país, que cada vegada l'immoble, tant de lloguer com de propietat, vagi pujant, però que els sous no han pujat al mateix ritme que ha anat pujant el preu de l'immoble. I aquí ha provocat, doncs, que sigui difícil arribar a final de mes.
Clar, llavors, tu com definiries el que parleu en l'article, l'estrès financer?
L'estrès financer és aquell estat que pateix una persona per la preocupació de no tenir suficients diners, suficients recursos per pagar les despeses que puguin venir. Això no vol dir que necessàriament, doncs, no tingui els diners o que tingui un ingrés baix, sinó també pot ser que hi hagi, com deia abans, no?, un fet de comportament i que sigui una persona que s'endeuta més de la compte i que, per tant, malgrat tenir un bon sou, doncs té un comportament de comprar i de consumir excessiu, desequilibrat en funció de la seva realitat financera i s'endeuta, doncs, molt més. I després, doncs, podrien haver un altre perfil de persones que el que tenen és un estrès financer perquè tenen una dificultat del que el cost de la vida ha anat pujant, no tenen una vivenda de propietat, tenen que pagar un lloguer, el lloguer ha anat pujant i els salaris, doncs, no han anat pujant al mateix ritme que el cost de la vivenda, com comentava anteriorment, a banda, doncs, el cost de la vida en general, no? L'aigua, el llum, el gas, el menjar, totes aquestes necessitats més bàsiques que són molt més cares i que han pujat a un ritme molt més ràpid que l'actualització dels sous.
Clar, Elisabet, parlant d'un tema que ara acabes de comentar, no? Sempre es diu que els diners, doncs, no donen, no?, la felicitat, però, clar, aquest estrès també pot aparèixer, com tu comentaves, no?, no degut, potser, a no poder pagar les coses o no poder estalviar, sinó per un context social que existeix, no?, que potser és el tema del consumisme.
Exacte. De fet, jo doncs, porto temps dient que hem passat de la societat de l'estalvi a la societat del deute, que volem tenir de tot i fer de tot, i que potser la nostra realitat financera no ens ho permet, però és veritat que estem en una societat molt consumista, molt impulsat per les xarxes socials i per la tecnologia, on és molt fàcil consumir i on ens incentiven a comprar coses que potser ni ens hem plantejat que necessitem, no? I la compra impulsiva és cada vegada molt més gran. Cada vegada, doncs, hi ha estudis que demostren que precisament, doncs, hi ha moltes persones que a l'any fan compres impulsives, que són aquelles compres que no estan planificades i que això suposa una despesa important i està, doncs, molt incentivat per l'entorn en el que vivim, que a vegades, doncs, acabem comprant coses que no necessitem i que al final ho fem, doncs, no sé, perquè l'entorn, perquè tothom ho té, o per impressionar, o perquè volem agradar als altres, i no respon precisament a dir m'ho puc permetre, ho necessito, què m'aporta, té algun valor, si ho estalvio, és més important que ho estalvio. Llavors, són totes aquestes preguntes que ens hauríem de plantejar molt abans que fer una compra que ve, doncs, incentivada per aquest entorn en el que estem vivint.
Clara, parlem de les classes socials, o sigui, Aquest tipus d'estrès a quina classe apareix normalment?
És molt més comú en les classes baixes, precisament doncs, perquè no acostumen a ser famílies o persones que tinguin una vivenda de propietat i que, per tant, no poden controlar el cost de la vivenda i el que dèiem, no? Que al final doncs, són persones que tenen unes nòmines molt baixes, que la seva projecció laboral doncs, no és molt motivadora i fa que els seus salaris doncs, no creixin al ritme del que està creixent el cost de la vida en general i que, a més, doncs, tenen que assumir uns lloguers que al final doncs, no se'ls poden permetre. Passa molt més això. Això no vol dir que hi hagi classe mitja o classe que tinguin sous més alts, que també acabin tenint estrès financers, perquè he vist casos de gent que tenen molt bon sou, però que entren doncs, en un ritme de vida de gastar, de consumir, de tenir, doncs, de tenir una casa molt més gran de la que es poden pagar, o de tenir dues cases o tres cases, de tenir cinc cotxes, de tenir, doncs, d'això, de viatjar constantment, i que després, a la que els hi passa alguna cosa, doncs, es poden quedar sense feina, algú de la família, o pot passar algun problema si tenen una empresa doncs, que pugui passar algun mal moment, i en aquí doncs, comença a aparèixer l'estrès financer, precisament perquè tot s'aguanta molt en pinces i no hi ha un pressupost per imprevistos, no? per preveure que realment, doncs, si hi ha alguna situació difícil, no podran assumir-ho.
I també en aquest article comentàveu que el sistema de classes està doncs, mutant, no?, una mica. A què us referiu amb això?
Que cada vegada més la classe mitja està desapareixent.
Que estigui mutant el sistema de classes és una mica per aquesta pressió social i aquest context social que ens obliga a consumir?
Està en part influenciat perquè això ens porta a que no estalviem, a que no mirem en el llarg termini i que, per tant, doncs, suposa doncs, que si no estem estalviant, al final, per fer-nos rics o per tenir més diners, hem d'estalviar, perquè el diner genera més diner. Si estem en un entorn molt consumista, doncs ens preocupem molt poc per el que pugui passar en el futur i això vol dir que no estalviarem. I si no ens estalviem, si el cost de la vida va pujant, al final ens anem col·locant més a la banda baixa. Després també hi ha altres factors que potser doncs, els impostos influeixen doncs, també quin és el cost de, com puja el cost de la vida i com està pujant els salaris i després també com beneficia o com... Quin desavantatge suposa l'impacte fiscal en inversions per persones que tinguin doncs, un patrimoni de classe mitja. Veiem doncs, que a vegades els impostos no són els mateixos per classes amb patrimonis molt alts, on es poden oferir un determinats productes que són per patrimonis molt i molt alts, i en canvi doncs, per la classe mitja no pot tenir determinades avantatges fiscals o els impostos són molt més alts. És a dir, que és una mica una barreja de tot.
Doncs també ara, Elisabet, ho has anat comentant durant l'entrevista, però et faig una pregunta, no?, ara específicament sobre això. Com es pot evitar aquest estrès financer?
Sobretot, el més important per evitar l'estrès financer és tenir una bona planificació. Si nosaltres sabem les despeses que vindran els propers mesos, ja tenim com un full de ruta, no? I llavors ja, si tenim aquesta informació, podem tranquil·litzar-nos. En el sentit de, bueno, sabem almenys què va passar. A partir d'aquí podem buscar solucions depenent de quin sigui l'estat. Però sobretot, la bona planificació és el que ens ajudarà. I sobretot, aquesta planificació ens hauria d'ajudar per preveure de cara al futur. De dir que almenys si caiem en una situació en què tenim masses deutes i ens hem d'endeutar després, hem de demanar un préstec o... Perquè, bueno, també ara està molt de moda doncs, això de comprar-ho ara, pagar-ho més tard. Això a vegades també pot suposar que no tinguem present tots els pagaments que hem de fer i arribi un dia que tenim més pagaments de la compte i això ens pot generar aquest estrès, no? Doncs sí, hem d'evitar aquestes situacions, hem de prendre consciència. Llavors, una bona planificació ens ajudarà a prendre consciència i evitar que les situacions que ens generen estrès no es repeteixin. Després, també hauríem d'aprendre i de ser molt conscients de que hem d'aplicar un estalvi, que cada mes, just ens arriba la nòmina, hauríem de mirar d'estalviar alguna cosa. L'ideal estaria entre el 10 i el 20%, però sempre hem de mirar d'estalviar alguna coseta. Ja sé que per determinades famílies és molt difícil, però intentem estalviar cada mes alguna cosa, perquè si passa algun imprevist, si sempre hi ha situacions d'emergència, de que s'espatlla el televisor, que necessitem un nou telèfon o que hem de pagar una reparació del cotxe, etc., doncs que almenys ho puguem assumir, que aquests diners els haguem estalviat perquè ho puguem assumir. Llavors, una bona planificació i que també passa per poder planificar aquest estalvi i tenir un fons per emergències, ens ajudarà a poder tenir una vida molt més sana financerament i a dormir molt més tranquils.
però també quins són els riscos reals que complica a la gent estalviar?
Doncs sobretot el cost de la vida ens complica. I després, sobretot, el tema de les tecnologies. És a dir, si estem molt enganxats a les tecnologies, si fem moltes compres per internet, doncs passa que hi ha molta compra impulsiva. I jo, en aquest cas, el que recomano és tenir una llista del que volem comprar i senyar-nos en aquesta llista, tant si fem la compra presencial com si fem la compra online. Per exemple, doncs ara aviat estarem en les festes de Nadal. Aquí comprem moltes coses. Aquí hauríem de tenir un pressupost del que volem gastar. I no dir, bueno, vaig comprant, i mentre hi hagi diners a la compte, vaig comprant. No, hem de dir, quants diners ens volem gastar per les festes de Nadal, en regals, en menjar, amb sortir, etcètera, amb oci. Llavors, fem un pressupost. Què són? 100, 200? Llavors, controlem això i cenyim-nos això. Perquè quan tot és digital, el problema que té avui en dia és que quan tot és digital no sabem ni quan hem gastat, ni quants paquets hem comprat, ni quants paquets han d'arribar, ni si ha arribat tot moltes vegades, perquè també és una època de bastant d'estrès. A nivell professional, a vegades les empreses sembla que el món s'acabi. A nivell personal, doncs, si tens nens, també el no haver-hi escoles, també has de gestionar moltes coses i el temps és escàs aquests dies, dinars familiars, etc. Llavors, bueno, aquí és molt important ser molt conscients de dir quants diners volem gastar i controlar-ho i de dir, només ens gastarem això i comprarem només això, o buscar les millors ofertes, anticipar-nos inclús a fer determinades compres, perquè a vegades doncs, hi ha descomptes i si ho esperem a darrer moment, doncs aquests descomptes ja no hi són. Però per mi el que és més bàsic és sempre que fem compres per internet tenir molt present els diners que ens volem gastar i fer un bon pressupost. Perquè quan no toquem els diners ni toquem els objectes, no tenim la sensació d'haver comprat tot el volum que hem comprat. Abans, quan traiem diners del caixer i quan anàvem a comprar físicament, sabíem molt bé quan havíem gastat, perquè eren els diners que havíem tret, i també quants paquets teníem. I ara, al perdre això, perdem consciència indiscutiblement.
Doncs, Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, moltes gràcies per parlar-nos sobre aquest tema i més ara també que ens has donat algun tip d'estalvi ara que venen doncs, les vacances de Nadal. Bona tarda i moltes gràcies també per passar-te pel Connectats.
Gràcies a vosaltres, bona tarda igualment.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Faltaran dos minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Jo crec que establim un rècord perquè arribem abans d'hora a la tertúlia que avui compartirem amb el Xavier Soleil, director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui m'he fet córrer,
eh? Avui... De vegades passa que és l'hora de la tertúlia i si hem de començar abans, els tertulians que són tan puntuals que no hi són. Però avui us tenim a tots, us tenim a tots a punt. Deixa'm que saludem a Joan Tamayo, que és advocat i activista, i el tenim a Terrassa. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Què tal?
Molt bona tarda. Bé. I la Lourdes Dalmau és professora, llicenciada en Economia i Empresa, i la tinc aquí al costat, a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, doncs avui us proposava parlar de dos temes. Un, que considero que és una molt bona notícia, tot i que encara no està fet, i és aquesta possibilitat que el Congrés dels Diputats finalment decideixi a favor d'aquesta proposta que fa el Parlament de Catalunya respecte de la reforma que s'hauria d'incloure en el Codi Penal perquè els delictes de pederàstia no prescriguin. És a dir, que les víctimes ho puguin denunciar doncs en el moment que ho considerin, que estiguin preparats, i hagi passat el temps que hagi passat. És un pas important, o seria un pas important en cas que això tiri endavant, per protegir víctimes futures? Perquè, clar, això no tindrà un caràcter retroactiu, malauradament. Lourdes.
Jo em felicito, trobo estupendo i fantàstic que s'aprovi una llei en aquest sentit, perquè de vegades aquestes criatures que han hagut de patir aquesta situació, doncs els costa molt assimilar-ho, admetre-ho i entendre-ho com una agressió cap a elles. Per tant, jo no puc fer altra cosa que animar, felicitar, i estic encantada. A més, a nivell europeu ja hi ha molts països que tenen aquesta situació que no prescriveix, no? Per tant, benvingut sigui.
Us sembla, per tant, una bona notícia, Xavier?
Sí, sens dubte és una bona notícia, però mirat una miqueta així més en detall, quan llegeixes... Primer, efectivament, això és el que s'ha aprovat ara, no és la modificació del Codi Penal, sinó senzillament que aquest tema pugui debatre's al Congrés perquè d'aquesta manera...
Per fer la posterior reforma, això sí.
Exacte, la reforma del Codi Penal. Per tant, és un primer pas, no? Però ja està bé, perquè a més, bueno, de fet és una dada interessant, el Partit Popular no s'hi oposa a aquest debat. En canvi, sí que s'hi oposa a Vox, i per altra banda una certa estranyesa el fet de que la CUP s'hagi abstingut, no? A debatre això, no modificar-ho. Si després igual resulta que el PP s'hi oposa per temes polítics en el seu moment, vés a saber tu. Però no ho sé, però d'entrada és bo que hi hagi aquest acord per debatre el tema. Clar, però el que s'ha de tenir en compte és que això, ben mirat, més que una l'efectivitat d'aquesta modificació legal, jo la veig més una efectivitat en el sentit del missatge que dona el Codi Penal a les persones que bueno, que poden actuar doncs amb aquest tipus de
els agressors,
de delictes i els agressors, no? Per tant, els abusadors sexuals i especialment abusadors sexuals que poden cometre delictes molt greus. I ho dic que això és una mena d'avís a navegants, més perquè clar, el fet que això no té, com has dit tu abans, no té un efecte retroactiu, no és d'alguna manera, què vol dir? Que quan s'aprovi aquesta modificació d'aquesta reforma del Codi Penal, si és que s'aprova, esperem que sí, tots aquells delictes comesos abans del moment de la seva aprovació, de la seva publicació d'aquesta modificació en el Butlletí Oficial de l'Estat, tots aquests delictes no entraran en aquest sentit. És a dir, que d'alguna forma serà vigent encara l'actual, en aquest moment, l'actual legislació, que sí que, evidentment, dona un com tots els delictes, dona un sentit, té una temporalitat la seva denúncia. Vull dir que hem de tenir en compte que tots els delictes que es cometin a partir del moment que s'aprovés aquesta modificació tindran aquest caràcter que d'alguna forma es podran denunciar per part de les persones afectades, per les víctimes, no tindran un límit per denunciar-los. Ara bé, els que s'hagin comès fins al dia abans sí que entraran, on s'hauria de tenir en compte aquesta retroactivitat de la norma actual. Que en aquest moment, doncs, a veure, no ens enganyem, també tenim uns marges molt amplis, eh? Actualment és a partir dels que la víctima té 35 anys que comença a comptar la retroactivitat. És a dir, que els delictes molt greus, que són fins a 20 anys, pot ser que aquesta persona, l'agredit, tingui 55 anys, que és el termini que podria en aquest moment denunciar, no? Però bé, és un tema que s'ha de mirar sempre una mica amb lupa.
Sí, bueno, jo, a mi, deixa'm dir una cosa, sempre hi ha modificacions d'aquestes, no estan mai en caràcter retroactiu, perquè...
Mai.
Per tant, o sigui, és el normal. Lo important és que arribi. Contrabans millor. I llavors, doncs, acceptar això... Jo veig un problema. L'únic problema que jo hi veig és que, clar, quan passa tant de temps, potser per la víctima és més difícil trobar proves... Que ho puguin acreditar, no? Però malgrat això, o sigui, malgrat aquesta dificultat que es pugui trobar endavant, i ja dic, tota modificació de caràcter penal i així, mai és retroactiu.
Deixem el Joan, que encara no ha intervingut. Vinga.
Sí, bueno, evidentment que és una bona notícia avançar el tema, però sempre... sempre amb la lentitud i part, però quan s'ha de fer, però jo penso que és un tema com quan parlem de les violacions de les dones i tots aquests temes, que clar, és un tema que va més enllà de la criminalització i del càstig que s'hi pugui imprimir. És un tema de societat i s'ha d'abordar com a societat, perquè tots els informes que hi ha fins ara des del que va fer les pròpies Nacions Unides, el comissionat de Nacions Unides va fer un informe precisament dient que, per exemple, avui un dels àmbits on s'ha produït, històricament, que és l'Església Catòlica, va demanar que el Vaticà prengués mesures necessàries per garantir investigació ràpida, investigatives, públiques, etcètera. El defensor del poble a Espanya també va fer un informe impressionant, on deia que un de cada cinc menors ha sigut víctima d'un abús, que la pederàstia és un problema de poder, i que els abusos de menors de l'Església no són tan aïllats, que han sortit a la llum només a partir dels anys 90, i que per tant estem davant un problema que històricament s'ha
Joan, em permets una pregunta? Tens l'altaveu, estàs atenent la trucada per altaveu, no?
Ai, sí, perdó.
Ah, no, és sí, que perdó. El problema és que no ens arriba amb claredat la teva intervenció. Ara sí, ara l'hem perdut, però el recuperarem. Intentarem que intervingui telefònicament, però sense l'altaveu, que el que fa és empitjorar l'entesa. A veure si és possible. A més que el Joan sempre fa intervencions amb molta informació. Sí.
La veritat és que
és interessant.
Jo em pensava que eren els meus auriculars, no? I jo anava dient, no me n'entero, perquè hi ha una reverberació i tal.
Però, precisament parlant d'aquest tema, per què és important el tema del temps? Doncs perquè cada persona, doncs, té la seva pròpia dinàmica per curar o per guarir una ferida d'aquest tipus, doncs cadascú requereix del seu temps. Hi ha gent que ho pot fer més ràpid i d'altres que necessitaran bastant més temps, tot i que una ferida com aquesta és difícil de restaurar, i evidentment, doncs, tenint un marge limitat és un problema, com fins ara. D'aquí que aquesta proposta que es fa, doncs, seria un pas important. Joan, a veure si t'hem recuperat.
Sí, em sentiu bé?
Home, molt millor.
Ara sí, ai, perdó.
Molt millor.
Doncs,
acabes la teva intervenció.
Estava veient això, que és un problema social molt greu, que s'ha d'assumir com a problema social, que va més enllà de la criminalització que ha d'existir, evidentment, castigar, però que també hem d'exigir moltes més coses, no? Com, per exemple, us estava dient això dels informes que va sortir de Nacions Unides respecte al Vaticà, o del propi defensor del poble a Espanya va fer un informe demolidor respecte a les víctimes de nens que hi ha hagut o que està havent en els casos de pederàstia. Per tant, és un tema social que l'hem d'emprendre sense por, i que això hem de dir que ha començat a sortir a la dècada dels 90 als Estats Units i a Austràlia, que van sortir els primers casos, però això ja porta molts anys, no? Per tant, això és el que hem d'intentar afrontar com a societat.
I penseu que aquesta és una proposta que surt a petició de les víctimes. És a dir, que
si
no és la ciutadania, les parts implicades i afectades les que tiren endavant iniciatives com aquestes, doncs encara estaríem a les beceroles.
Exactament.
Com qui diu.
Exactament.
Per tant, és important. De vegades...
La pressió de les pròximes víctimes ha sigut molt important, exacte.
Mira, justament aquesta setmana tractàvem a la tertúlia el cas d'aquesta primera víctima d'un monjo de Montserrat condemnat, Sí, condemnat per abús sexual a un menor, que en reconèixer els fets va arribar a un acord, la defensa i l'acusació, doncs per tancar el cas. Parlàvem del procés penal i després del procés canònic, però malgrat aquesta situació, malgrat aquest reconeixement dels fets, penseu que aquestes persones estan autoritzades, estan capacitades, estan en condicions de continuar desenvolupant tasques com les que han estat fent durant aquest temps? Perquè en aquest cas, del monjo de Montserrat, estem parlant d'una persona que coordinava un grup que es deia Montserrat Jove.
Teòricament no hauria d'estar. Per exemple, amb els professors se'ns demana un certificat que no tenim antecedents d'aquest estil. Aleshores, això per una banda. I llavors jo crec que, i ho sento molt dir-ho d'aquesta manera, però jo crec que els delinqüents sexuals no sé si s'arriben a recuperar per molta teràpia i molt que facin. Tenen una desviació que és reiterativa, i potser sí, n'hi ha algun que, diguem-li, sap superar-ho. Però han provat coses, no?, medicacions i tal, però la realitat és que quants d'aquests, per exemple, en un altre nivell, però violadors, que estan tancats i tornen a reincidir. Vull dir, és un tema dolent. I realment, tot el que té que veure sobre en criatures s'han de protegir al màxim. Per tant, qualsevol persona que hagi tingut una acusació d'aquest tipus s'ha de separar totalment del contacte amb els nanos.
Què en penseu vosaltres, Xavier?
Home, ha de ser així. En aquest cas concret desconec si la persona en aquest moment, aquest monjo de Montserrat, doncs té alguna activitat o no, o és una persona que ja és gran i està retirada, no ho sé. El que evidentment si seria un disbarat, entenc jo, i seria, que crec que no és així, seria un disbarat que continués duent a terme tasques amb grups de joves, no?, o que tingués una vinculació doncs amb adolescents o joves. Però això seria un autèntic disbarat. Per tant, també hem de veure cada situació concreta, en aquest cas les persones agressores, en quina situació estan. No ho sé, vull dir, doncs, escolta, jo ho dic perquè, per exemple, jo he tingut a la residència residents amb situacions doncs que tenen un Alzheimer molt pronunciat o que tenen una degeneració cognitiva important i que han estat agressors sexuals i per tant, bueno, i estan allà i bueno, i en aquell moment, doncs, o en aquest moment mentre estan patint aquesta situació de degradació en aquest cas cognitiva o conseqüència de la malaltia que estan sofrint, escolta'm, semblen unes bellíssimes persones, però vull dir que, clar, hem de veure quina situació està en aquest moment l'agressor, no?, per veure tot això i per veure quin sentit té aquesta indemnització, doncs que penso que en tot cas aquesta sí que és que s'ha de fer. Hi ha d'haver una indemnització, hi ha d'haver una voluntat també, en aquest cas si és l'Església Catòlica o membres vinculats a l'Església Catòlica, bé siguin capellans, monjos o persones vinculades a entitats educatives de l'Església, doncs...
De l'Església i fora de l'Església, i sembla només hi hagi... Perdoneu, però per favor, vull dir, l'Església té un percentatge, però no és el més gran, que el més gran són per persones que estan vinculades amb gent jove i tal, vull dir, sembla només hi hagi agressions a la Iglesia.
Per descomptat, no vull centrar-me en això, sinó en relació al cas que es comentava, perquè, a veure, mira, també per coneixement de feina, he estat en àmbits relacionats amb infància i adolescència, i on es troben situacions de víctimes i agressors, són àmbit de centres de tutelats de menors o àmbits escolars, per tant, aquí és un punt on sembla exacte que atrau aquestes persones amb aquests amb aquestes intencions, no?
Bueno, jo crec que ells mateixos ja busquen el lloc.
Sí,
jo crec que ells van amb la idea de a on puc trobar víctimes.
Deixeu-me que pregunti, perquè en aquestes condemnes, doncs, efectivament, sí que hi ha, a part de una sanció econòmica, hi ha, doncs, uns anys d'allunyament, d'inhabilitació, però que, en qualsevol cas, passat aquest període, doncs podrien continuar amb la seva tasca. Però hi ha una part que o no es contempla o no es tracta, no es comenta que és la possible reeducació, rehabilitació d'aquestes persones. Hi creieu? O...
No, jo he fet el comentari abans de que jo deia jo no hi participo, i llavors també algú ha comentat de que semblen bones persones, sí, tots els delinqüents, i sobretot aquests, també passa amb el tema de la violència, no? Que quan succeeix, ai, ningú ho ves dit, no? Sembla una persona tan encantadora, però o sigui, no te'n pots enrefiar dels disfraços que porten a sobre.
Joan.
No, aviam, aquí el que hem de llunyar és d'estigmatitzar ni criminalitzar excessivament, sinó de treure el problema i abordar-lo, i les institucions, les que siguin catòlica i no catòlica, han d'ajudar a fer-ho. Ningú de nosaltres, cap institució administrativa de l'Estat, etc., pot negar a qualsevol persona el dret a reeducar-se, resocialitzar-se. Estic parlant dels presos, de fet, el dret penal, una finalitat última té això, la resocialització en totes aquelles persones que sigui possible, i per tant s'han de destinar recursos a aconseguir que el màxim possible de persones puguin tornar a la vida, doncs això, o curades o resocialitzades, o perquè tothom té aquest dret. Per tant, no podem estigmatitzar, criminalitzar o apartar-les com si fossin certs d'un altre planeta. Bueno, és un problema greu, sí, però bueno, s'ha de tractar bé.
Aviam, jo ja sé que potser és molt gros, vull dir, potser la societat no pot fer-ho, però jo sí que m'hi postulo en contra, perquè per experts, psicòlegs i tal, han dit moltíssimes vegades, ho han demostrat, que hi ha moltes persones que no superen aquesta addicció que tenen. I aleshores jo ho sento molt. Quan davant d'una víctima, o un delinqüent, sempre al costat de la víctima. I en el cas de que pugui tornar a reincidir i pugui fer mal, doncs mira, s'estiguin més a la presó. Així de clar.
Alguna aportació més al tema? Vinga, Joan.
Evidentment que s'han de garantitzar sempre els drets de les víctimes, per sobre de tot, això ningú ho nega, però tampoc es pot negar els drets que tenim les persones independentment de la nostra situació.
Bueno, si hi ha estudis professionals que després de realitzar els corresponents informes i tal, doncs diuen que la gent no es rehabilita, doncs, ho sento molt, vull dir, si tenen un problema, doncs ho lamento, però jo no puc deixar el meu veïnat a l'albur de persones d'aquest nivell. O sigui, que hi hagin estudis...
Però és que la rehabilitació, Lourdes, podria anar al marge d'això. Vull dir, si són persones que no poden continuar desenvolupant aquesta tasca...
No.
No té res a veure amb que paral·lelament
dient,
es puguin intentar rehabilitar.
El que estic dient, que informes de psicòlegs i tal que estudien, que intenten rehabilitar, però que aquestes persones, que a més normalment, de vegades, quan estan tancades i tal, tenen un comportament excel·lent. Però a la que surten tornen a incidir perquè és més fort que ells. Pues, si és així...
Sí, això pot ser... De fet, és molt freqüent, la reincidència amb aquest tipus de delinqüents és molt, molt, molt freqüent. Però una cosa no treu l'altra. És a dir, una cosa és aquesta realitat, que malauradament és així, perquè l'espècie humana i els comportaments humans són així. L'altra cosa és que no podem cessar ni podem deixar de banda el fet de que cal persistir en mesures reeducatives o per recondicionar aquestes actuacions. Per tant, el dret penal, que té aquesta funció, per molt que pugui haver-hi un percentatge altíssim de persones, doncs, que reincideixen, malgrat tot no pot deixar de contemplar aquestes actuacions per tal de reeducar o retornar al sistema, per dir-ho així, aquestes persones. No? Són dos... penso que són dos aspectes a tenir molt en compte. Per tant, jo sí que apostaria per continuar marcant aquesta línia de dir, escolta, no, que la justícia ha de fer possible que els seus objectius doncs, es puguin aconseguir-se, encara que sí, amb un percentatge petit, però s'han d'aconseguir els objectius.
De petit, al moment, tornar a posar... no tenen èxit.
Sí, aquests... bueno, a veure, no podem dir que
del 100%. Després encara et diré que ho fan pitjor, eh? Després, de vegades, es liquiden a les víctimes perquè no hi hagin testimonis.
Sí, casos... casos n'hi ha, però no podem extrapolar a tothom.
Ai, mira, jo no vull ser tan bona. Mira, jo no sóc tan...
Ni blancs ni negres.
Jo no sóc tan bona. Escolta,
no sóc tan bona. No partim... No hem de reconèixer el fet que aquestes mesures els recondueix a tots. Per descomptat que no, que hi ha un percentatge altíssim de conductes, de persones amb conductes que no, evidentment, això no reconduiran. El percentatge és molt alt, d'acord?
Vinga.
Però el que jo no vol dir és que la justícia no intenti reconduir.
No avançarem, com no avançarem més en el tema, vull dir, ja estan clares les postures. Clar, anem a canviar de tema i ara hem recuperat el Joan, sí, hem recuperat el Joan. Anem a parlar d'Alemanya, que hi ha una dita, o no sé, algú em va comentar una vegada que quan Alemanya es torna d'Europa s'encostipa una cosa...
A nivell econòmic, sí. Vull dir, és el principal motor, vull dir...
Precisament, sí, el principal motor d'Europa se'n va a les eleccions anticipades perquè aquest govern de coalició doncs no s'hi ha posat d'acord precisament per les qüestions econòmiques, perquè l'economia alemanya sembla que no està per tirar coets i... sembla que està abocada a una recessió per segon any consecutiu. Això amb el panorama que tenim de les eleccions americanes. Pinta com pinta? Deixem el Joan. Vinga, Joan, ràpid.
Va, sí, no, que aquí s'han donat diverses coses, que penso jo, diversos factors. Un primer, que la crisi econòmica d'Alemanya és històrica perquè feia anys que no passava i això, el que s'anomena motor d'Europa, doncs està patint moltíssim. El context internacional és molt complicat i alguns analistes diuen que aquí el que ha influenciat per l'avançament de les eleccions és l'efecte Trump, el factor Trump. O sigui, l'haver guanyat les eleccions a Estats Units, el Trump, doncs fa que Europa s'hagi de replantejar el seu paper una altra vegada, ser autònoma, perquè Trump evidentment es posarà d'esquenes d'Europa i aquí es complicarà el tema, i per tant Europa s'ha de replantejar això, i les forces alemanes, els partits, doncs estan espantades, estan fent estratègies per veure si poden aconseguir tenir el poder. La ultradreta alemanya està pujant en les eleccions autonòmiques dels seus lands, per tant és un problema molt complex i per això doncs han decidit fer eleccions, però no sé què passarà. La veritat és que és un gran repte el que hi ha per davant.
Efectivament, és un repte, i no només per Alemanya, sinó per Europa.
Per Europa,
no?
Sí.
Clar. Xavier.
A veure, malauradament bufen vents en aquest moment que semblen portar, doncs, que els partits de dretes o d'extrema dreta a tota Europa pujaran molt, sembla. I l'efecte Trump, com també doncs, en altres aspectes, també va ser una mica l'efecte doncs, de la Meloni a Itàlia o del Javier Milei a Alemanya, doncs això s'encomana. Aquest discurs de respostes simples i a problemes molt complexes, i això cal molt, aquest discurs molt, molt poc racional, evidentment, el centrar-nos en una amenaça exterior, que a més, escolta, amb la immigració que ens roba, la immigració que ens treu els llocs de treball, i escolta, hem d'aixecar com més amunt els murs de la frontera, millor, doncs si ho vol fer Estats Units, també ho farem aquí. Aquest és un discurs doncs, que cala. I si a més això sumes que els mitjans tradicionals de comunicació doncs, van caient en picat per un cantó la seva credibilitat i per l'altre cantó perquè que cada vegada doncs, ja es desinforma més que altra cosa, malgrat a través de les xarxes, doncs tenim un caldo de cultiu espectacular. És a dir, jo veig que Alemanya, segurament, no sé, potser m'equivoqui, però el partit que pot guanyar molt, i no sé fins a quin punt doncs, podria ser primera o segona força, seria l'extrema dreta, no? Aquesta alternativa per a Alemanya, que ja ho ha demostrat en les últimes eleccions en els lands on ha participat, no? I aquests, home, la realitat és que fan por, vull dir, encara que semblin, com deia abans, no? Semblin bones persones, oi? Però vull dir, el missatge que tenen al darrere espanta una mica, no? Veurem. No, jo, de fet, el que potser donava la sensació des d'aquí, sense conèixer la política alemanya en profunditat, doncs és que potser era un govern de coalició molt dèbil, amb el president, el cap, en aquest cas el cap de govern, això els, també en aquest cas molt afeblit, i que no ha tingut més remei, doncs, a mesura que no ha pogut contenir el partit, en aquest cas el Partit Liberal, el fer-lo anar pels camí que volia en quant a les mesures econòmiques que pretenia imposar, doncs han caigut. I veurem això com afecta coses tan properes com pot ser les empreses automobilístiques que tenim aquí, vinculades a Volkswagen i tot plegat, no?
Sí, perquè és el sector més tocat, sembla, no?
Que era un dels, important.
Sí, sí, era precisament un dels, dels motors d'aquesta economia. El Xavier, que es referia a Milei com a Alemanya, però hi ha hagut un lapsus, Xavier. Que,
ah, perdó, que... Argentina. Ah, Javier Milei no és alemany.
Correcte,
pel nom
sí,
ja...
sí, sí, sí. Dic, no el canviem, Argentina. Però vaja, que tenim d'altres exemplars no, per aquí. No. Vinga, Lourdes, lapsus. És la teva matèria.
Bueno, jo crec que tinc una visió una mica diferent, amb el sentit de que primer dius que la víctima d'Estats Units és Europa, claríssima. I no ho dic en sentit negatiu, perquè els americans potser ja els hi va bé posar uns arancels, tornar a crear allà més feina i totes aquestes històries. Ara, a qui ens perjudica? Ens perjudica a nosaltres. Llavors, Alemanya, que representa la coalició, tenia, volia aprovar uns pressupostos amb el que augmentava el dèficit. Els liberals no ho han volgut. Jo, els dèficits que figuren en els pressupostos, ho trobo que és la cosa més injusta que pot haver-hi per al conjunt de la societat jove. Perquè una deuta que no paga diguem-li, una generació, li toca absorbir-la i suportar les conseqüències dels interessos que genera les generacions futures. Per tant, controlar el dèficit, cadascú s'ha de posar un nivell de vida ajustat a les seves possibilitats. I aleshores jo no crec que potser Alemanya vagi cap a l'extrema dreta si hi ha unes futures eleccions. Potser m'inclino a pensar que passi el mateix que Europa. Socialistes i la CDU.
Bé, doncs, no, ja no ens queda temps per res més. Continuarem parlant d'aquest tema, perquè segur que sortirà un altre dia. Lourdes, Joan, Xavier, que tingueu una molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Vale.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 90.
Ràdio Sant Cugat, Cugat.